Avui a l'ofici d'educar, educar per la convivència. Poc després dels atemptats de Barcelona, Ramon Barlà, mestre amb experiència en aules d'acollida i que ens acompanya avui, va fer el següent tuit. A les escoles i als instituts ens queda molta feina a fer per millorar el respecte, la tolerància i la convivència malmesa. No tenim por. I dies més tard escrivia la seva pàgina. Amb 6 cursos a l'esquena al timó de l'aula d'acollida de l'INSS-Quercus, vaig ser testimoni de la lluita titànica d'aquests alumnes per integrar-se plenament a la nostra societat i val a dir que no ho van tenir fàcil. Amb l'atemptat a Brussel·les, explica Ramon Barlam, em vaig afanyar a preparar un material per treballar a les aules. Ho vaig fer per protegir els meus alumnes que segueixen l'islam i per evitar l'augment de la xenofòbia, una tasca difícil quan alguns mitjans de comunicació, grups polítics i la crisi econòmica no ajuden. Diu el mestre Ramon Barlam, des d'escoles i instituts hem de conjurar-nos per millorar la convivència, la tolerància i el respecte, que és la millor inversió que podem fer en educació. Abans que matemàtiques, metges i enginyers hem de formar persones i la millor herència que podem deixar als nostres joves. Diu l'antropòloga i educadora social Marta Comas, ens cal repensar des d'una perspectiva política la implicació i la responsabilitat dels joves amb la seva societat. De moment sabem que estar integrat no és sinònim de pertànyer. Víctor Panicello va escriure el llibre fa 10 anys que vaig arribar i encara no sé on és casa meva, que recull la història d'un jove, d'un grup de joves immigrants que no tenen gaire clar si són d'aquí o d'allà, diu el mestre Ramon Barlam. La societat catalana necessita catalans d'adopció que sense renunciar als seus orígens i a les seves arrels viuen la catalanitat amb igual dret i intensitat que nosaltres. Més enllà dels atemptats a Barcelona, volem conèixer la feina sovint invisible del dia a dia dels educadors, dels mestres i dels mediadors en favor de la convivència i per afavorir que aquests joves tinguin un sentiment de pertinença, perquè sentin que aquí també és casa seva. Avui a l'ofici d'educar, educar per la convivència.
Marta Comas. L'escola ha d'educar per una ciutadania democràtica i per reconèixer els altres com a persones amb els mateixos drets que nosaltres.
Soc Rafael Vizquerra, director del postgrau en Educació Emocional i Benestar de la Universitat de Barcelona. Educar per la convivència. Amb motiu dels atemptats de Barcelona del 17 d'agost de 2017, un educador es va preguntar: com és possible que hi hagi persones que facin actes així? Un altre li va respondre: coneixent la naturalesa humana, la pregunta no és aquesta, sinó: com ho poden fer perquè no hi hagi persones que facin actes així? Aquest és un dels objectius essencials de l'educació: aprendre a viure i conviure amb els altres en un món caracteritzat per la diversitat, on el conflicte es fa inevitable. Però de la inevitabilitat del conflicte no haurien de derivar-se mai actes de violència. Aquest és probablement el gran repte de l'educació i de la societat en el segle XXI. La violència moltes vegades s'activa a partir de la ira que no regulem de forma apropiada, la qual cosa té uns elevats costos per la societat i per les persones. Per això, desenvolupar competències de regulació de la ira com a estratègia per la prevenció de la violència hauria d'estar entre els objectius principals dels programes educatius. És a dir, els programes per a la convivència s'haurien d'orientar cap al desenvolupament de competències socials i emocionals com saber escoltar, empatia, regulació de la impulsivitat, respecte, tolerància a la frustració, negociació, mediació, presa de consciència de la ira tan bon punt apareix, regulació de la ira de forma apropiada. És important que el professorat estigui sensibilitzat que educar per la convivència és un dels grans reptes de l'educació.
I per parlar avui a l'Ofici d'Educar de com educar per la convivència, hem convidat el Hamid Benhamou, que és educador social del Casal d'Infants de l'Acció Social als Barris i llicenciat en Filologia Àrab a la Universitat de Barcelona. Ha dedicat tota la vida al treball social per la igualtat d'oportunitats. Benvingut, Hamid.
Molt bé.
Ens acompanya també el Ramon Barlam, mestre especialitzat en l'ús educatiu de les tecnologies i en l'atenció a la diversitat a l'ESO. Actualment treballa a l'INS Cal Gravat de Manresa, que també està treballant amb les aules d'acollida. Benvingut. Ens acompanya també la Sara Ruiz, educadora social del projecte que atén joves del casal Atlas del Raval. Benvinguda.
Hola.
I ens acompanya també la Montse Sòria, que és sociòloga, postgrau en polítiques socials i comunitàries, coordinadora de programes d'acció social de la Fundació Pere Tarrés i ha participat des de la intervenció, la recerca o la coordinació en projectes d'intervenció amb joves i en publicacions sobre migracions. Benvinguts tots. Sabeu que avui us hem convocat, el nostre punt de partida és un fet traumàtic que va passar a casa nostra i que d'alguna manera posteriori el que volem és reflexionar, entendre millor què va passar, entendre millor com es pot fer millor des de l'educació. Recordàvem uns tuits que va fer el Ramon Barlam inicialment i com després anaves més en aquesta reflexió. A mi m'agradaria començar amb una carta que crec que ens va frapar a tots, que va ser la carta de la Raquel, una pedagoga de Ripoll que havia treballat amb els joves implicats en l'atemptat de Barcelona i que més que res mostrava una perplexitat davant del que havia passat, i ella escrivia: tots anàvem creixent i passant etapes, si vàrem patir a l'adolescència, mare meva, entre grans barbs, testosterona i somnis per complir, encara recordo les llargues xerrades al despatx. Raquel, he de parlar amb tu. On fèiem les nostres tertúlies i parlàvem del futur? Pilot, mestre, metge, col·laborador d'una ONG, com s'ha pogut esvair això? Què us ha passat? En quin moment? Què fem perquè passin aquestes coses? Éreu tan joves, tan plens de vida, teníeu tota una vida endavant i mil somnis per fer realitat. Ja no us podré tornar a dir, deia l'educadora, que guapos que esteu o ja festeges, o oh, mare meva, com has crescut. No podré veure els vostres fills com veig els dels altres, no us podré abraçar amb dol tant, no m'ho puc acabar de creure, això no ha de quedar en una història més. Hem d'aprendre'n, hem de fer un món millor, practicant amb l'exemple, educant en la no violència, transmetent el no odi, la igualtat, educant a les escoles, als espais oberts, a les famílies, als nostres fills. Suposo que els fets que van passar a Barcelona i el que va passar a posteriori us va fer reflexionar, us va fer repensar d'alguna manera les vostres feines, les vostres tasques. Què havia passat? Per on voleu començar?
No, jo volia dir que jo em vaig sentir plenament identificat amb la carta de la Raquel, no? Perquè, o sigui, és que estava veient aquests nens. Jo, quan va passar el tema de Brussel·les, vaig fer una entrada al meu blog i deia que posaria les mans al foc de que cap dels meus alumnes protagonitzaria un fet com aquest, no? I després de llegir la carta a la Raquel i de veure tot el que va passar, i sobretot de veure el 30 minuts que han fet recentment, te n'adones que tot això t'escapa al teu control, que tu pots fer una molt bona feina o et pots pensar que fas una molt bona feina, no individual, sinó en equip, perquè penso que els centres estan, en general, treballant molt bé en aquesta línia, i trobar-te que tot això se t'escapa. No sé, potser és un sentiment com d'impotència o de... no sé. Jo crec que la carta de la Raquel és per llegir-la amb deteniment i fer una anàlisi en profunditat.
I que posa de manifest també que és una responsabilitat que és compartida.
Exacte.
Que no és una responsabilitat individual de cada educador, de cada professional que està treballant amb joves, amb infants, sinó que és tota la societat que té part de responsabilitat sobre això, que l'educació no la fan només a les escoles o no es fa només als instituts, no. L'educació és una cosa que es fa al carrer, a casa, a tot arreu, als casals.
Sami?
Bueno, evidentment, jo també estic totalment d'acord amb el Ramon. O sigui, aquella carta fins i tot em va emocionar, no?, personalment. Bueno, jo crec que, com a qualsevol educador, tots teníem, si més no, jo tenia una grandíssima por de veure les fotos i pensar que havia treballat amb aquells joves, no? Aleshores, en aquest sentit, estic, o sigui, una miqueta, com diu el Ramon, malauradament sembla que això és una mica incontrolable, no? És a dir, per molts esforços que fem, és una qüestió que se'ns passa de les mans. Això no vol dir que no haguem de fer res, ni molt menys, Tampoc jo seria gaire partidari de fer servir paraulotes com la culpa, que em sembla, sempre em sona molt la religió, no? O sigui, jo parlaria de responsabilitats, i en un estat fantàstic tothom assumiria la seva, però no és el cas. Diguem que d'alguna manera la responsabilitat després t'obliga a fer alguna cosa per canviar. En canvi, la culpa, doncs, demanes perdó i poca cosa més, no? Per tant, jo seria, doncs, partidari de continuar parlant d'aquesta responsabilitat. Com deia la Sara, obrir aquesta responsabilitat a la societat, perquè és un problema social. I, bueno, doncs, en teoria, aquí haurien d'intervenir tots els diferents actors, i, és a dir, tot i que hagi passat, no vol dir que nosaltres no haguem de fer res. Jo crec que, al contrari, hem de continuar encara amb més forces fent el que estàvem fent, no?
Montse?
Jo, en aquesta línia, una mica quan llegies la carta et senties com molt identificat en el sentit de que posava paraules, no? Una mica sentiments contraris en un moment que les emocions estaven com molt, no? I perquè veies les cares d'aquest nano, si pensaves, doncs, podria ser qualsevol amb el que he treballat, no? I aleshores, doncs, perquè et feia, no, posar una visió que com a professional veus en la teva quotidianitat, no? És a dir, quina, tu en el dia a dia veus amb quina fragilitat, no, vas treballant, que a la mínima sembla que no es veu, però a la mínima que et pots equivocar, no, les transformacions o els canvis que et pots provocar són bastant importants. El que passa que en aquesta professió moltes vegades tu els efectes no són molt visibles, no? I de fet els canvis que els que treballem amb persones solen ser, pues, molt a llarg termini. A vegades com a professional també et frustres molt perquè no ho veus, no? Llavors aquesta carta jo crec que posava sobre la taula també això, no? Com a professional. Després, jo suposo que no és una cosa també compartida, però t'acabes discutint molt perquè comentaris, no? A les xarxes socials de, bueno, no, el buenismo, no, dels professionals. I aleshores també a mi confrontava, no, amb un tema que ens passa molt sovint, i és que som, no, professions que no estan com molt reconegudes en la nostra societat i que tothom pensa que pot opinar o no dir la seva, i sí, perquè al final la realitat social, pues, tots formem part i no, i opinem. Però hi ha unes persones que són professionals, que tenen una formació, que tenen una experiència, no, i quan parlen, no, d'aquests fets ho fan des d'aquesta mirada, no? I aleshores, doncs, a mi també em sorgia una mica això, no, de dir, bueno...
Una de les virtuts que jo crec que tenia aquesta carta és que posava nom i cognom, posava una història de vida a aquests joves. I no només els autors de, sinó
històries de...
Exacte. Clar, vosaltres heu treballat amb aquests joves, amb aquests adolescents, en moments que no són fàcils, com es configura la seva identitat, quina realitat es troben, és un encaix que no és fàcil, no? Quines realitats us trobeu amb aquests joves? Quin ha estat el sentir d'aquests joves després del que va passar a Barcelona? Suposo que n'han parlat, que us han expressat el seu sentir. Quin és el sentir que heu pogut recollir?
Bé, nosaltres hem començat a treballar, diguéssim, amb nens a finals de la setmana passada, secundària, estic parlant de secundària, i encara no hem tingut temps d'entrar-ho, no? Hem de tenir present que això va passar fa uns quants dies, i aleshores això sí que ens obligarà, doncs, a planificar ben bé com treballar això. No en un acte d'un dia, o sigui, no és parlar amb una tutoria d'aquest tema, sinó planificar una estratègia, diguéssim, més a mig termini, llarg termini, i, bueno, en el sentit de que cal fomentar la convivència, com s'ha dit abans, no? És a dir, s'ha de fomentar la diversitat, però preservar la identitat de cadascú. Mm. Sí, jo crec que aquesta és la línia que hem de seguir.
Vosaltres, quin sentiu trobat? Sobretot dels adolescents, dels joves. Vosaltres feu un treball amb el casal d'infants.
Exacte.
Per tant, us heu trobat amb aquests joves?
Sí, amb joves de perfils com podrien ser els xavals que veiem tots en aquelles fotos. I la majoria se sent com amb la responsabilitat de disculpar-se i de deixar molt clar que l'islam no és això i que aquestes persones que van fer això no eren musulmans. La majoria t'expressa això, amb els que hem parlat. També t'haig de dir que no som molt, molt conscients de tot el que pot suposar els fets, no? Dels atemptats. Però sí que coincideixen amb això. El primer que els ha sortit és, per exemple, tenim grups de WhatsApp i molts dels xavals que són musulmans s'han posat la bandera de Catalunya amb el crespó negre, no? Que ens sorprenia molt a la foto de perfil. Han necessitat diferenciar-se d'entrada d'aquestes persones. Jo no m'identifico amb aquestes persones. Aquesta és la primera reacció. I ara començarem a treballar pel que ens ha deixat tot això i com podem enfrontar el que ens vindrà. amb tot això, perquè portem molts anys treballant al barri, el Hamid podrà parlar més perquè em porta molts més que jo, però això sembla, o tenim com la sensació que ens hem carregat en d'una volada un piló d'anys de feina, no? Per la convivència, precisament, no? I pel respecte a la diversitat. No sé si estàs d'acord amb mi.
Totalment d'acord, totalment. Diguem que dintre d'una miqueta al casal jo treballo amb joves 18-23 anys que venen del Marroc, no? Que han arribat amb 14, 15, 16 anys. Aleshores, com plantejava el Ramon, és un tema identitari. Sí? Aquests nanos tenen molt clara la seva identitat, és una única identitat. No és com els nanos de la Sara, que són nanos segona generació, que és un concepte que sincerament no m'agrada gens. No?
I quina és la identitat d'aquests joves? Tu, Camí, ets nascut a Barcelona?
Aquí, sí.
O sigui, tu ets segona generació, això que deia.
Efectivament, sí. Sempre em pregunto, no, mira, no tinc fills, no tinc ni gos, però si en tingués seria una tercera generació, eh? I després vindria la quarta.
I
és un tema hereditari,
així eternament, no?
Llavors... Sí, després vincular una miqueta al que jo he viscut, sí? Nascent a Barcelona l'any 73, amb el que va viure amb el meu pare, nascent al 36 a Tànger. Home, no tenim gaire cosa comú, eh? Ah, i molts més elements que no... De totes maneres, la nomenclatura és fonamental, no? Jo recordo pues, català musulmà, va dir la Míriam Habib, i penso que va fer una paraulota així. Ostres, hauríem de buscar una nomenclatura, no? Perquè una miqueta... Des del món més teòric és un concepte fills i filles de famílies immigrades... Home, no sé si m'agrada... No, sí, que realment reflexa, no? I defineix ben bé el que som, però clar, és un nom massa llarg, és un nom molt poc
operatiu. Una de les coses que s'ha dit és que es fa poc visibles aquests joves i les seves realitats,
correcte,
no? I que moltes vegades no tenen referents i no tenen models.
Correcte. I és cert.
I això es deu per...
Home, aquí la societat jo crec que té molt a veure, no? És a dir, no? La promoció social pues, no arriba a tothom, no arriba a tothom, no? Aleshores, com és possible que... Bueno, doncs ja et dic, no sé, tenim una...
Potser, però perdona la pregunta ingenua, sí. Però per què no arriba a tothom? Perquè jo, quan preparava aquest programa, pensava, mestres musulmans, d'origen musulmà, fills de musulmans, sí. No sé com ho he de dir.
Però
hi ha mestres?
És que, clar,
n'hi ha,
sí.
Ramon?
Sí, sí, sí. Sí? Però... Aquest any...
Representatiu en funció de la població que hi ha? Hi ha tants mestres formats?
Comencen, perquè hem de tenir present que a veure, que les generacions que... A veure, necessito un temps abans, no estan preparats. Jo tinc alumnes que s'han graduat, mira. Ahir mateix rebia un correu de la Sara Elbriac, que era una alumna meva, i bueno, m'explicava, parlaven de tot això. Bueno, tinc alumnes xinesos i lo maco d'aquesta professió és que vas tenint el contacte i bé, vull dir, això és molt emocionant, no? I realment en parlem obertament i sí, pel que em demanaves, hi ha mestres que estan treballant, concretament aquest any al meu institut, que serem uns 50 i pico professors. Doncs ha vingut la primera mestra musulmana, no? I he pensat, ostres, que xulo, no?
Sí.
És a dir, bueno, perfectament integrada.
Començarà a passar
cada cop més. Els alumnes com un professor més, vull dir que això és cap on hem d'anar, no? Cap a aquesta superació de les...
Però no tenim la sensació que anem molt lents?
Sí, molt. Jo és que crec que hi ha una cosa important. Veure, és que...
El moviment migratori més potent m'agravi va ser als 90. Dels 90 aquí han passat...
Això, em permeteu que us expliqui una cosa? Mira, nosaltres, quan estàvem al Quercus, que és un institut de Sant Joan de Vilatorrada, vam fer un treball magnífic amb la Flora i l'Ajuntament, que és el treball de quilòmetre zero, que és el que esteu fent vosaltres al Raval, i que va ser molt interessant. Perquè Sant Joan de Vilatorrada té tres fenòmens migratoris. La primera és el món pagès que van a treballar a la fàbrica al costat del riu, a Cal Gallifa. Un segon moment, la migració dels anys 60-70, i el tercer, la d'ara. I el que vam voler fer, gràcies a l'Ajuntament, la Diputació que ens va ajudar, vam posar sobre la taula això i vam fomentar diàlegs intergeneracionals. Jo porto 30 anys fent de profe i és el més xulo que he fet mai. Perquè parlaven entre ells, i sí que recordo això que comentaves, que els alumnes de l'escola d'adults s'hi van ficar molt, molt, molt endintre, no? O sigui, que van participar molt activament. I sé que hi va haver gent del seu entorn que els hi va com recriminar. És a dir, que aquesta xenofòbia, aquest racisme, encara és latent, però cada vegada menys. Val? Però no hem d'oblidar que això també va passar quan hi va haver la migració dels anys 60.
Sí.
Vull dir.
Sí.
Llavors, clar, la distància cultural d'ara és potser més ampla, i llavors doncs necessitem més temps. Però crec que tot això arribarà.
Avui a l'Ofici d'Educar parlem de com educar per la convivència.
Jordi Bernabéu, Abans que qualsevol jove accepti un argumentari propi del jihadisme, ha d'haver viscut un procés de desconnectar de la societat en què viu.
I diu també el Hamid Benhamou, creu que de les dues cultures, catalana i musulmana, caldria que en sortís una tercera. A mi m'ha agradat molt aquest concepte. I adverteix que si això no passa, estem parlant d'assimilació. Si a mi m'insulten molt per ser musulmà, exemplifica, puc adoptar la identitat catalana, però si això és a la inversa, puc focalitzar-me en la musulmana. No hauria d'haver-hi la pressió d'aquesta elecció. Una tercera identitat.
Sí, home, tenim aquest avantatge, no? Per un paràmetre cultural tenim dues possibles solucions i tenim la possibilitat de seleccionar la que més ens agradi.
Com es configura la identitat d'aquests joves adolescents? Jo una cosa recordo ara, que abans que parlàveu de programes de televisió, recordo un programa de televisió que parlaven els fills d'immigrants, que deies tu la segona generació, i deien, estem fins al gorro, estem farts que la gent ens pregunti d'on som. Clar. Sí, som fills de... immigrants, però sí, però hem nascut tot, aquí, clar. Però físicament
és complexa,
em miren i em veuen que... I llavors em pregunten, tu d'on ets?
Però hi ha una tendència, jo veig, no, una mica de, no, d'adjudicar com unes identitats molt singulars, no? És a dir, de, bueno, tu o ets català o ets musulmà o tal, no? I les identitats de les persones, pues, són molt més diverses. És a dir, jo, no? Sí, recordo una jove que ara parlàvem feia poc, no? D'un espai jove que on treballem, doncs que deia, no? Pues a mi, si em pregunten, pues sí, soc musulmana, però potser musulmana soc poc, perquè a part, pues soc noia, soc estudiant, i també treballo, i soc treballadora, no? I aleshores, doncs, la meva identitat va molt més enllà, no? Hi ha una tendència una mica que des de fora tu adjudiques una etiqueta, no? I jo crec que...
Aquest és el problema.
Aquest és el problema.
Que necessitem etiquetes.
Manera de classificar-ho tot.
Exacte.
I que els joves, moltes vegades, d'aquestes edats, passa, no?, que estàs en un entorn, no ets prou català. Estàs en un altre entorn, no ets prou musulmà. No saps què és, no? Arriba un moment que estàs en un... que t'estan adjudicant, però tu no tens la capacitat com de definir-te tu mateix perquè t'estan imposant la teva identitat i en alguns moments també et sents com no reconegut, no, en aquesta societat, i jo crec que aquest és el problema base, no? És a dir, el no reconeixement de certes persones, que això passa, no? Pues per sentir si existeixes o no en igualtat de condicions que la resta, no? Jo crec que justament, no, és un dels temes bàsics. Aleshores, quan parlaven, no, del que ha passat, d'aquests joves, doncs, treballaven, participaven en activitats esportives, no? Sí, però en igualtat de condicions que la resta, és a dir, hem de parlar d'integració o hem de parlar d'inclusió? Hem d'anar una mica més
enllà? De què
enllà?
Hem de parlar?
No.
Jo, quan posava el títol d'aquest programa, parlava integració, inclusió,
convivència és una paraula estupenda.
Jo crec que és tot i és molt més interessant. A mi sí que m'agradaria fer un apunt. Abans deies, no, que estaven cansats de que els hi preguntessin d'on són.
Sí,
ostres, a mi en un primer terme no m'ho preguntaven, m'imposaven. Qualsevol persona em deia, tu ets, no? Clar. Potser em trobava un col·lega del papa, el meu papa Bereber, tu ets del RIF, home, així de tota la vida, no? Clar, sí. Jo no deia res. La profa em deia, no, home, tu has nascut aquí, tu ets català i portes barretina. Sí, clar que sí, no? Aleshores, fins a arribar al punt d'uns 15 o 16 anys que vaig dir, mira, és a dir, ara pensaré jo qui sóc. Ja no us deixaré dir-me.
Aquí anava
jo. Tu qui ets ara?
Jo sóc Hamid.
Exacte.
Sí, però el sentiment de pertinença, és a dir, tu pertanys,
jo,
un sent que pertany a una comunitat.
És aquí.
Clar, i aquí què és? Què és aquí?
Què és aquí? Doncs jo, bueno, parlaria com a molt de les Planes, no? Que és un poblet que ja viguérem al costat de Sant Cugat i és on he passat, doncs, 28 anys de la meva vida.
Clar.
En aquest sentit, clar, jo un sentiment nacional no puc tenir, perquè a mi cap nació ni cap país m'ha ajudat en res, no? Al contrari, recordo molt quan estava a la facultat, tu demanaves una beca, no, mira, tu no eres espanyol, no te la damos, Marruecos, pues pídele una beca a Marruecos, no? Per tant, ostres, a mi en aquest sentit, no, jo sóc Hamid, punt.
Clar,
no?
És que això, estem obligant aquests joves a que reflexionin sobre qui són quan encara potser no estan preparats per fer-ho, no? Estem dient, tu ets, tu què ets, tu què? I ells no, ho manifesten així, ells no són del lloc, no se senten del lloc, com a molt et diuen, soc del Raval, i ben orgullosos i orgulloses, t'ho diuen, i no s'identifiquen amb cap de les dues cultures totalment.
Però fins a quin punt per un jove adolescent, que tots en l'adolescència hem viscut una transformació, una crisi...
És que hi ha altres coses que passen allà.
A tenir referents i arrelaments és important o no per no acabar...
Efectivament.
Jo volia dir una cosa, a veure, que no oblidem que estem a l'adolescència.
Clar, aquí.
I a veure,
i estàs qüestionant.
I això s'han aprofitat d'aquesta adolescència per conduir-ho cap a un lloc que ningú se pensava que anirien. Llavors, el que s'ha de pensar és que els darrers avenços en neurociència diuen que el cervell adolescent, o sigui, el cervell humà, no assoleix el màxim desenvolupament fins als 21 anys. I també cal recordar quines són les zones del cervell que es desenvolupen en darrer terme, que són l'empatia, són la sensació de perill, i entre altres. Però, clar, aquesta sensació de perill... Jo crec que aquests nanos, quan estaven allà els policies a Cambrils apuntant-los amb les pistoles, no eren conscients d'on estaven. Jo crec, estic segur, que en més d'un moment s'haguessin tirat enrere. El que passa que la pressió social... O sigui, aquí una mica hem de mirar com ha sigut possible que una persona, que és l'imam, hagi pogut manipular d'aquesta manera. Jo crec que hem de focalitzar les actuacions cap aquí. Correcte. I cap a altres, cap a les famílies, perquè això és un tema que no hem tret. Sí. Però les mares, que són les que normalment es queden a casa, les mares d'aquests nois, que es queden a casa, que tenen una distància cultural amb els seus fills adolescents enorme, més que qualsevol altre. Si és difícil acompanyar un adolescent, diguéssim, que ha nascut i ha crescut en un ambient d'aquí, imaginem-nos en un ambient on el pare treballa moltes hores i la mare, no, moltes vegades, no és perquè... no vulguis, perquè a vegades no pot, perquè no sap anar a comprar. Perquè encara van, ja ho sabeu, que van acompanyats al metge, van acompanyats...
Sí, és una responsabilitat del nano o la nena que no ha de tenir. La malaltia...
D'un en un.
Estem emocionats.
És molt interessant. No, el paper de les famílies. Sí, com es pot motivar que les famílies tinguin un paper més actiu, tenint en compte que moltes vegades no poden, no? De quina manera es pot motivar?
Jo crec que la presència d'un educador social a certs instituts, no tots,
però seria bastant interessant. Crec que es podrien treballar moltes coses i no s'obligaria o es responsabilitzaria exclusivament el professor, que és el que s'acaba fent, de fer tota aquesta feina, no? L'educador social treballa per això.
Estic d'acord i que és una figura, diguem, molt important. Cada vegada, jo crec que cada vegada més, no? Hi ha més presència de la TIS a l'institut o de l'educador social, per exemple, a Barcelona hi ha els Pungip, hi ha diferents serveis, des de la Fundació Pere Tarrés on treballem, portem educadors cada vegada més en els instituts. Però falta, diguem, com assentar la figura, d'alguna manera, i jo crec que també és potenciar un treball des de l'institut o des de l'escola, no? Que va molt més enllà, no? Que treballa i que implica la comunitat. Que això,
treball de quilòmetre zero.
Important.
Projectes com en aquest, no? Que realment vincules, no? I que obres les portes cap en fora. Jo crec que és un treball, sí, de les famílies, però també de les institucions, no?
Avui a l'Ofici Educar parlem d'un treball, d'una educació per la convivència.
David Garriga. S'ha de donar eines als nostres joves perquè puguin substituir el discurs radical per un de més saludable, però atractiu.
Ens diu el Pau Rodríguez un article que es diu "Els dubtes sobre la radicalització interpel·len la comunitat educativa". S'han fet molts articles aquests dies després del que va passar a Barcelona. I diu: "Al llarg de la primera dècada del 2000, els escolars nascuts a l'estranger van passar de suposar el 2,5% a superar el 15% del total. Les aules d'acollida van ser el mecanisme més visible que es va activar per facilitar-los la incorporació. Parlem des de cadascun dels vostres espais de treball. Què és el que feu, per exemple, el Ramon, les aules d'acollida, què és el que feu a la pràctica perquè realment s'afavoreixi aquesta convivència? Ramon, si vols començar tu primer, valorar una mica quin va ser el paper, quin és el paper de les aules d'acollida. Se m'ha parlat durant molt de temps, després semblava que ja no se'n parlava tant.
Sí, les aules d'acollida van fer una gran tasca. Jo penso que, educativament parlant, ha estat la innovació més important de les darreres dècades. Però potser aquestes aules d'acollida van deixar una mica el sentit de ser i potser ara la necessitat és una altra, no? La necessitat d'ara és més la feina que apuntava vosaltres del TIS, no? El tècnic d'inserció sociocultural. És a dir, jo crec que la feina que es fa a les escoles ha de ser aquesta, no? De normalitzar la presència de la diversitat multicultural.
Com ho fas a la pràctica? Explica'ns-ho.
Com ho fem? A veure, jo he portat aquí, no venia a parlar de mi llibre perquè és gratis i a més si voleu us l'envio per internet, Nosaltres, quan era el boom de les aules d'acollida, cap allà el 2005, vam crear una xarxa a través de l'ICI de l'Autònoma i un projecte que es deia Espurna, on tots els professors de les d'acollida podien confluir aquí i compartir, crear material, parlar una mica de com treballar tot això. Però jo crec que amb l'experiència era més no tant el treball dintre de l'aula d'acollida, sinó a l'altre centre, a l'aula d'acollida. Perquè, clar, l'aula d'acollida deia, mira, venia un xinès, pum, cap a l'aula d'acollida. Venia un altre del RIF, pum, cap a l'aula d'acollida. Clar, la gent no se n'adonava, els companys no s'adonaven que dintre de l'aula d'acollida hi havia una diversitat enorme, no? I llavors, bé, s'ha fet molt bona feina. Jo crec que a vegades desmereixem una mica la tasca educativa que es fa als centres, com la mateixa que esteu fent vosaltres. Jo crec que s'ha fet una gran tasca. I els signes d'això, jo crec que tenim tres indicadors, o sigui, tres fotos molt maques dintre del que ha passat, que donen una mica d'esperança. És a dir, tenim l'abraçada dels pares del Xavi, tenim l'article aquell que va sortir de l'abraçada a la manifestació allà al Passeig de Gràcia, de la mestra, com es diu, la Raquel, era?
No, sí, d'una mestra que havia tingut una...
La Montse.
La Maria.
Sí, hi ha hagut altres
Maria
estampes.
Maria Major.
Que això demostren una maduresa. I crec que aquí a darrere hi ha un treball des de vosaltres, com esteu fent el Raval, i també des de les aules d'acollida. És a dir, i això comparant-ho amb França i comparant-ho amb Alemanya i tal, és que estem a una distància, jo crec que... una de les poques vegades més endavant. Sí. És a dir, que queda molta feina a fer, que no ho nego, que d'això, que s'ha d'anar repensant contínuament cap on s'ha d'anar. Però jo crec que s'ha fet un bon treball, s'està continuant fent un bon treball, i atenció, sense recursos, perquè aquests últims anys s'ha fet totalment sense recursos, perquè les retallades, no n'hem parlat, però han fet molt mal.
I tant.
Però bé, jo crec que hi ha hagut un compromís, una conjura que deia abans, no? Pues per facilitar tota aquesta... Bueno, aquesta millora de la convivència.
Sara.
I hem de pensar també en com acompanyem aquests adolescents fora dels centres, no? Què passa quan l'adolescent surt? Què passa quan va creixent en aquests espais informals de lleure? Jo sóc una enamorada de l'educació en el lleure i crec que des d'allà la convivència es pot treballar moltíssim, i és el que fem nosaltres. Deies abans, com ho treballeu? Doncs nosaltres treballem oferint espais alternatius al carrer, alternatius a altres coses que poden passar per ahí que potser no els convenen tant com a adolescents. Acompanyem totes les necessitats que van apareixent en l'adolescència, i ho fem a través de camps de treball, campaments, espais d'oci així més lliure, activitats diverses, tallers de sexualitat, parlem de consum, de tot el que va sorgint. Com ja sabeu, amb adolescents tot es mou molt ràpid i entren moltes coses, surten moltes coses, i s'ha d'anar tot treballant com va sorgint. I crec que és molt important que tinguin llocs de referència fora dels instituts i fora de les seves cases, de les seves famílies, on ells puguin trobar referents que els puguin acompanyar.
Llocs de referència com el vostre espai?
Com els casals, com el casal Jovales i altres espais joves que hi ha, que malauradament no n'hi ha molts, i malauradament encara no es dona la importància que té aquests espais com a elements de prevenció, que és el que són, i per tant no es dota de recursos aquests equipaments, i per tant no es pot acompanyar com cal.
Una observació ràpida important, però jo crec que sí que ens hem de centralitzar amb ells, però també a la població d'aquí.
Sí,
el treball que s'ha de fer, el gran treball que tenim pendent, és com l'alumnat d'aquí de tota la vida accepta aquesta diversitat. Jo crec que aquí està la clau.
El que parlava la Sara és que sembla la ONU. O sigui, amb qui treballa la Sara, amb els nanos que hi ha al Raval. Nanos de tot arreu. I evidentment també l'actuació.
I això enriqueix. Sí.
Clar,
enriqueix i molt. I aquí és on hem de trobar l'actuació.
Han de ser espais que fomentin la interculturalitat. Espais on es relacionin entre ells oberts, que no siguin guetos, que no siguin espais on només hi hagi els nois de Marroc o els nois de Pakistan. Tenim molta gent.
Com es fomenta aquesta paraula tan bonica, la interculturalitat? Com es fomenta?
Crec que també és molt important, no?, que jo també treballo en espais joves, no?, i a les hores doncs connecto tant molt també aquests joves amb el seu entorn, no?, en la seva comunitat. És a dir, que els projectes que duem a terme i que, bueno, volen respondre inquietuds, motivacions, però també necessitats que nosaltres, no?, podem veure, però que siguin projectes on ells són protagonistes, on ells poden, no?, tenir veu d'alguna manera, i on ells tinguin una visibilitat en la comunitat.
Correcte.
I aleshores
que no
siguin reconeguts
no són valorats
en la comunitat. Jo, per exemple, ara recordava un projecte sobre de teatre social que van fer a Trinitat Vella, no? I estaven fent una peça de teatre a la plaça, que van fer pues, amb joves de la Sala Joa, però també amb veïns, gent del Casal d'Avis, de l'Associació de Veïns, altres, no? I aleshores representàvem situacions que havien viscut alguna vegada pues, no? Tot a la Trini. I en algun moment, no? Pues una senyora que estava allà a la plaça deia, estàvem representant una peça, és que aquesta nena no és d'aquí, no? I aleshores de cop i volta salta una altra nena, no? I deia, però no, la Sara és d'aquí, vull dir, la Sara ha anat a escola amb mi durant tota la vida. Diu, no, té cara de marroquina, o sigui, no és d'aquí, no? I aleshores, no, va haver una confluència de veus de xavals que diuen, no, és que la Sara és d'aquí, no? I aquesta dona va començar a reflexionar i va dir, ah, ostres, bueno, jo tampoc soc ben bé d'aquí, perquè jo vinc de Galícia, no? Llavors es va fer tot un debat sobre realment pues, d'on érem, no? Com ens sentíem... Uh-huh. Pues aquest tipus de projectes que connectes amb la comunitat, no? Que pots, que són convivencials, no? Però que també hi ha aquesta part, diguem, de treball també molt en xarxa, però jo crec que són importants, no? També.
Hem posat deures per la societat, pels educadors, pels mestres, i tenim deures per la comunitat musulmana?
Tenim deures?
Sí.
Home, pues no t'ho sabria dir. No t'ho sabria dir. Jo crec que una miqueta, bueno, connectant una mica el que comentava el Ramon, no? Jo crec que la reacció de, pues, una mica Catalunya, no? En aquest sentit, va ser, ostres, a mi em va enorgullir, sí? Perquè va ser, ostres, un punt solidari i tal. Aleshores, en aquest sentit, diguérem, des del Consell Musulmà, doncs, va fer el típic, no sé, jo crec que fins i tot la societat catalana musulmana també va reaccionar molt bé, no? A partir d'aquí, quins deures? Home, no crec que sigui més apropiat, en el sentit de que no sóc gaire practicant, no? No, el tema religiós no el porto gaire, però evidentment, si el que comentàvem abans, si la societat musulmana forma part d'aquesta societat, també s'ha d'imposar deures, evidentment. Evidentment. I, per exemple, coses com, bueno, no sé, un mínim control sobre qui és imam, no? No ho sé, no sé ben bé com s'hauria de fer, no? Però, clar, aquest senyor...
Recordo un article que va escriure el Saïd Al-Qadawi que parlava d'una necessitat d'una certa actualització o modernització de la comunitat musulmana.
Això és molt complicat.
És complicat?
O sigui, una mica...
Perquè connectés més amb aquests joves que teniu al casal, que segurament demanden i viuen una realitat que és... Clar. Molt diferent a la de les pares.
Teòric, el cristianisme té el papa. El papa parla infal·liblement quan parla en nom de Déu. Això és el que jo no ho sé, jo no sóc. L'islam no té aquesta figura. Això vol dir que és una religió immutable, invariable des del segle VII. I no canviarà, perquè no hi ha la figura que ho pugui canviar. Sí? Es poden aportar coses noves, no? Per exemple, doncs el dia que surt el caviar, que és el caviar, és peix, per tant ho podem menjar, no? Però més enllà d'això no es pot, no? Com el Pius 23, em penso que va treure la mantilla, no? I les dones a partir d'aquí ja no havien d'anar a l'església amb la mantilla, clar, aquesta figura no existeix. Per tant, sí que jo crec també que s'hauria de modernitzar, però ostres, la dificultat crec que és una mica més complicada.
És complexa, no? Sí, sí, crec.
Deures també com a mitjans de comunicació per visibilitzar aquestes realitats?
Sí, totalment.
Fátima Mernissi, Premi Príncipe d'Astúries, recordo un tros així al País. Sí. Premi Príncipe d'Astúries, una gran escriptora marroquina, fa molt de temps, eh? Sí. Però clar, si pensem que reben aquests nanos dels mitjans de comunicació, porros o algú que curra la seva dona. Jo ho explico així de clarament i burrament, però jo és el que he viscut, no? Jo és el que he vist normalment.
Sí. Ja s'ajunta el... Ai, perdona. No, dic que s'ajunta a vegades el fet de ser jove, no? Que ja, si ets jove, com a...
Delinqüent.
Ja ets perillós, perquè, no?
Ets sorollós, sí. No saps el que vols...
Ets radical...
problemes...
al carrer, tot, clar, no?
Vull dir, hem de passar primer per normalitzar el que és l'adolescència, que és la joventut, i per educar a la societat en general sobre l'adolescència, saber què ens passa.
Nosaltres, bueno, tenim allà, quan estava a l'aula d'acollida de Sant Joan de Vilatorrada, hi havia una professora que admiro, que és la Flora Graner, i que feia aquesta tasca d'aproximació, de portar les mares a l'escola, com allò que he explicat del tothom de cadascú, que va acabar donant informat en un vídeo, que va ser premiat amb el Premi Retines. El fet de fer-les venir a l'escola, d'explicar, és a dir, obrir-los les portes de la comunitat, jo crec que és molt important. És a dir, que hem parlat molt de l'educació dels nens a les aules i als trasals i tot, però no hem parlat tampoc de l'acostament a aquestes famílies, de donar-los facilitats i de fer-los també aquesta tasca de fer-les sentir doncs, partíceps de la societat on estan vivint.
Fins i tot quina idea preconcebuda tenen de l'escola.
Perquè, a veure, la germana de meva àvia anava també a missa amb la mantilla aquesta tota la vida. I va morir soltera, la pobra dona, no? Clar, vull dir, ara tothom sembla que vulguem que es treguin el mocador, no?
Sí.
Això no és una convivència.
Això és una imposició.
És una imposició que no porta enlloc, eh?
Tampoc hem parlat de les escoles, de les aules en les que la quantitat de nens immigrant o d'origen immigrant és molt important. I com gestionar. Allà no hi ha diversitat, sinó que hi ha...
Ramon tindrà més.
Sí, no, és molt complicat perquè, clar, a veure, aquí de la Diagonal cap amunt, la diversitat que hi ha és mínima i, en tot cas, seran fills de diplomàtics i d'ambaixades i tal. Mm. I, clar, hem de tenir molt present que hi ha escoles que el percentatge de població, diguéssim, d'altres països és molt, molt, molt gran. Aleshores, què passa? Que tampoc hi ha un equilibri entre la gent d'aquí i la gent que ve de fora, i això no permet un treball que avanci endavant. Aleshores, aquí les autoritats educatives haurien de dir alguna cosa. Sí, és a dir, si hi ha cursos econòmics per les escoles, els han d'obligar a repartir una mica la població perquè hi hagi aquest treball educatiu amb molta més qualitat.
M'agradaria que acabéssim aquesta conversa, com que el punt de partida és un fet que va ser traumàtic i dolorós per tothom, que acabéssim aquesta conversa en què em donéssiu un missatge, que fos un missatge per l'esperança, pel que fa a educar per la convivència en la nostra societat. Que em doneu aquest missatge positiu, que tenim feina a fer, que cadascú de vosaltres...
Per mi que ens apropem, que conèixer és comprendre i escoltar-nos. És el que hem de fer. Tots volem el mateix, en definitiva, no? A la vida.
Qui més?
Que estiguem a l'alçada. És a dir, que estiguem a l'alçada del moment actual i que tenim uns reptes i que és construir un nou país on tothom hi tingui la seva cabuda, no?
Sí, jo en aquesta línia una mica de tenir la capacitat de reconèixer, a més, quan molts d'aquests joves moltes vegades fan el triple d'esforç per aconseguir les mateixes coses, no? Que hi hagi un tema també en quina situació, no? A vegades més dèbil dintre de la societat estan, no? I que aquest esforç l'hem de poder reconèixer també.
I tant.
Hamid, de torn.
Sí, doncs una mica. Jo crec que no ens ha... Ja la foto que té el Ramon, eh? Que gran.
Qui és supercontent, aquest? Ramon, explica'ns-ho.
És un exalumne.
Licenciat.
Llicenciat, la tarda no està dinant.
I veiem la fotografia d'ell amb el barret de llicenciat.
Aquest nen va arribar a quart d'ESO de la Xina, que li deia, ostres, te'n recordes el que costava dir Ramon? Va costar, eh? Parlo en català de Vic que tomba. Clar, el nen aquest va arribar a quart d'ESO, va repetir quart d'ESO, una mica el que deies, eh? Va fer primer de batxillerat, va suspendre primer de batxillerat, va fer segon de batxillerat, va suspendre segon de batxillerat, i anar-lo animant, jo ja no el tenia al meu institut, ens anàvem escrivint, i el tio se n'ha sortit, no? Jo crec que exemples com els de la Míriam Khatibi
o el Mingway,
que és aquest, que el Mingway, que parlaria d'ella. Mingway, no se'l torci des d'aquí. Doncs són l'exemple a seguir, no? Que se'n poden sortir i no i necessàriament acabar en una carrera, però senzillament sentir-se realitzat,
sentir-se acceptat. S'haurien de promocionar aquest tipus de partits.
És el que parlaves tu, no? Vull dir que així és.
Molt bé, doncs una mica el que dèiem, no? Que jo crec que estem en la bona direcció, que el que ha passat també... doncs mira, ha passat, no? I que no ens hauria de treure l'empenta i la força per entomar el que vindrà.
Doncs amb aquesta empenta i aquesta força volíem visibilitzar la feina que esteu fent cadascun de vosaltres. Gràcies Hamid Benhamou, gràcies Ramon Barlam, gràcies Sara Ruiz i gràcies Montse Sòria.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, moltes gràcies.
L'Ofici d'Educar, un programa des del nou paradigma de l'educació.
Llibres per somiar.
I els llibres per somiar els fem amb el Jaume Centelles, que és un amant de la literatura infantil i juvenil i que avui ens porta a un llibre molt escaient, que és La tardor ja és aquí, d'Albert Asensio, un llibre que forma part d'una col·lecció de llibres sobre cada temporada, diríem. Benvingut.
Benvinguda. És de l'editorial Joventut. És el primer que presentem, però forma part d'una sèrie de 4 llibres, un de cada estació. La tardor ja és aquí, l'estiu ja és aquí, l'hivern ja és aquí. Són per nens petits, de 2 anys o 3, i per iniciar-se en el coneixement dels canvis. En aquest cas, és a la natura, al bosc. Sempre hi ha uns 4 o 5 personatges que es van repetint a cadascun dels contes, i el que veiem és com varia en aquest cas, quan arriba la tardor, què és el que està passant? Què li passa a l'os? Què li passa a l'eriçó? Què li passa al bosc? Què li passa a l'esquirol, que és el protagonista? És un llibre bonic de veure.
De tons tardor, vermellosos, torrats, marronosos.
Sí. Per exemple, no? A la segona plana sempre parla del cirerer. Què li passa al cirerer a la tardor, que està perdent les fulles? I les orenetes, què els hi passa a les orenetes, que se'n van a terres més càlides? És molt poètic. I al terra, què li passa al terra? Que els camps es vesteixen de colors, ocres, vermells, surten bolets, ui, quina gana, diu. I l'os, què li passa a l'os? L'os i la seva companya ja s'omplen les panxes, perquè el següent conte, que és l'hivern, faran la hibernació. Molt bonic, perquè la il·lustració és preciosa, l'Albert Asensio és un crac, i pots anar seguint els canvis, en aquest cas en el bosc, però també a les bèsties que hi surten i el que t'envolten.
Explicar la tardor a través d'un llibre, la tardor ja és aquí, d'Alberto Asensio?
Per nens petits, per 2 anys. Preciós.
Doncs, moltes gràcies.
A vosaltres.
La resposta està en els clàssics.
I avui a la resposta està en els clàssics. Joan Centenac, editor de l'editorial Barcino, medievalista, ens porta, a través d'un text, un valor, la gratitud.
L'arbre sosté l'heura joveneta fins que ha crescut i pres vigor molt fort. Per guardó, cinc l'arbre tan estreta que s'ofugat just d'ella resta mort. L'ingratitud va per aqueixa sort que el cor vilà fa retre mal per bé. Tot home ingrat, que tan gran falta té, anomenar no es deu entre les gens. Diu-se que l'home, nodrint son ca, sosté que el paga pres amb reganyar les dents.
Intenta'ns una mica explicar el contingut d'aquest petit fragment, que no és fàcil alguna part.
No, és un text de Pere Serafí, és una mica complicat. Ens parla de la ingratitud i de quina manera hem d'evitar això de pagar el bé que ens han fet amb mal. No? I ens parla d'entrada de l'heura, que l'arbre la sosté de jove i després l'heura acaba ofegant l'arbre. O ens parla també d'aquell ingrat que fa tornar mal per bé i finalment acaba amb aquesta referència a aquell que alimenta un gos i el gos, en lloc d'agrair-li aquest aliment, li ensenya les dents.
Molt bé. Això com ho traslladem als nanos?
Sobretot és important que els nanos sàpiguen que les coses que se'ls atorguen, les coses que se'ls donen, les atencions que se'ls tenen, en part s'ho mereixen perquè els pares tenim un deure moral envers ells, però també hi ha una part de gratitud. I els pares, donant-los, no ho voldria tampoc ara passar-me, però donant-los pa i aigua ja hauríem complert i sostre. Mm. En canvi, de moltes vegades els donem molt més del que realment necessiten, cosa que és fantàstica, però això no vol dir que els donem simplement perquè siguin ells, i que llavors encara n'hagin d'exigir més. Han de ser conscients que tot això costa un esforç als pares, i que, per tant, la gratitud és un valor que hem de tenir ben present.
Segurament, si nosaltres mostrem gratitud, ells també aprendran que és important mostrar la gratitud.
Sense cap mena de dubte.
On ho trobarem, això?
Això ho trobarem a les poesies de Pere Serafí, editades per Josep Romeu, a la col·lecció dels clàssics de la literatura Barcino de la Fundació Carulla.
Doncs moltes gràcies, Joan Centenac.
A vosaltres.
I acabem l'ofici d'educar amb la veu de l'experiència. Avui el Jan ens explica com va viure els atemptats de Barcelona i el dia després. Us deixem amb la veu de l'experiència.
La Rambla i ha atropellat la gent i ha morit la gent. A mi m'ha semblat malament. A mi em fa por que passi això, per si poden matar algú que sigui algun amic. Vaig anar a la Rambla a veure les flors i tot allò. Espelmes, un cort i ninos. Vaig pintar amb papers amb el camí de la furgoneta. per on va anar. La gent estava trista. La gent cridava que no té por. No tinc por, no tinc por, no tinc por, no tinc por. Sí que tinc por. Ser valent.
Aunque quiera.